Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi?
Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix.
Sí, home.
Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem, l'equip que el fem possible i que us acompanyarem en aquesta propera mitja hora. En Santi Grimau, la Roser Fornell i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Del 23 al 26 de maig, tots els ciutadans de la Unió Europea al llarg del continent tindran la responsabilitat d'elegir nous membres al Parlament Europeu, uns dies que també a casa nostra coincideixen amb les eleccions municipals. Amb motiu d'aquestes cites al calendari, els bisbes de la Comissió dels Episcopats de la Comunitat Europea han fet una declaració conjunta, una crida a rellançar el projecte europeu i a participar en aquestes eleccions del 26 de maig. Una voluntat de que Europa deixi, com ha insistit el Papa Francesc, d'embellir-se i recuperi de nou el seu esplendor. Els bisbes apunten que la Unió Europea no és perfecta i probablement necessita un nou relat d'esperança, implicant els seus ciutadans en projectes que siguin percebuts com a més inclusius i que serveixin millor al bé comú. Amb un esperit de responsabilitat, diuen, els ciutadans i les institucions que els serveixen han de treballar conjuntament en vista a un destí comú, superant les divisions, la desinformació i la instrumentalització política. Subratllen que per votar en aquestes eleccions també significa actuar responsablement per un únic paper d'Europa en l'àmbit global. Una unió forta en l'escena internacional també és necessària per la promoció i la protecció dels éssers humans en tots els camps i per una contribució sòlida de la Unió Europea com a agent multilateral en vista a la pau i la justícia econòmica. Canviem ara de qüestió per donar pas a la carta dominical d'aquesta setmana de Monsenyor Jaume Pujol, administrador apostòlic de l'arxidiòcesi. Resseguint la sèrie de personatges destacats de la Bíblia, avui parla d'un dels centrals a l'Antic Testament, de David.
Déu vos guard. Un dels personatges centrals de l'Antic Testament és David. Per això no podia faltar en aquests comentaris sobre la Bíblia. És un home valent i alhora feble, pecador i sant, amb judici i amb passions, però la seva principal característica és el seu anhel d'estimar Déu amb totes les seves forces. La seva elecció és iniciativa divina. Recordem el mandat que tenia Samuel de cercar entre els fills de Jessé l'escollit pel Senyor per a ser rei d'Israel. Va descartant els fills que li presentava fins a arribar a David, el menor, que pasturava el ramat quan es requeria la seva presència. Humanament semblava el menys indicat per a la tasca, però Déu veu les coses d'una altra manera. Tota vocació té aquest tret comú que el Papa Francesc resumeix dient que Déu ens primerea, ens crida pel nostre nom, no per raó dels nostres mèrits, sinó perquè és la seva voluntat. Quan David desafia Goliat, és com si el jove desitgés tornar a Déu la confiança. Ara és ell qui confia en Déu, per a una missió que sembla impossible. derrotar amb una fona i una pedra el gegant que el desafia amb la seva llança. Així són les experiències de molts sants, que partint de la seva debilitat fan coses grans. Però aquest David, convertit ja en un guerrer admirat pel poble, quan s'allunya de Déu, és capaç dels pecats més greus. Un dia es deixa portar per la curiositat i allà inicia el seu camí, que el porta primer a cometre adulteri amb la dona d'Uries i després a preparar la mort d'aquest, situant-lo en un blanc fàcil per als seus enemics. Quan el profeta Natan li retreu aquesta conducta i li posa en relleu els seus pecats, David admet la seva culpa i deixa expressions memorables que recull el Salm 51, anomenat Miserere. El de menys, així va ser compost directament per ell o per altres recollint aquesta experiència seva. En qualsevol cas, ens mostra un governant compungit que demana sincerament perdó a Déu. Aquesta és una altra lliçó de David, la seva humilitat, la que necessita tota persona per reconèixer que ha pecat. Acudir al perdó de Déu a través del sacrament de la penitència instituït per Jesucrist és font de goig, perquè a través d'ell quedem nets. Altres consideracions caldria fer sobre David, la seva generositat amb Saül, quan aquest el persegueix i no vol venjar-se quan se li ofereix l'ocasió, o la seva oració quan demana «Creeu en mi, Senyor, un cor ben pur». El regnat de David, 1000 anys abans de Crist, és una de les més clares manifestacions d'amor de Déu al poble escollit. Adéu-siau.
Tot seguit escoltarem l'Evangeli d'aquest diumenge, 5è del temps de Pasqua. El passatge de l'Evangeli segons Sant Joan correspon al capítol 13, versets del 31 al 35. Seguidament, com cada setmana, ens acompanyarà mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona, amb la seva reflexió bíblica.
Quan Judas va ser fora, Jesús digué:
Ara el Fill de l'Home és glorificat i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, també Déu mateix el glorificarà, i el glorificarà ben aviat. Fills meus, encara estic amb vosaltres per poc temps. Vosaltres em buscareu, però ara us dic allò que vaig dir als jueus. Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir. Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres.
Déu vos guard, amics. El dia 19 de maig celebrem el 5è diumenge de Pasqua. La nostra reunió al costat de la paràbola pot experimentar l'alegria de Pau i Bernabé compartint amb la comunitat dels creients la força de la paràbola que organitza els seguidors de l'Evangeli confortats en la pregària. En els nous membres de l'Església saben contemplar la porta de la fe oberta per Déu. Nosaltres, com l'autor del llibre de l'Apocalipsi, també podem veure la força de l'Evangeli que està construint el cel nou i la terra nova. Som l'Església esposa del Crist. Som el santuari de Déu on compartim la comunió divina que eixuga les llàgrimes, que foragita la mort, el dol, els crits i les penes. La comunió no cansa, perquè sempre és nova. El Fill de Déu, en la seva encarnació, ens convida a la revolució de la tendresa. La paràbola sempre té llum nova, perquè s'actualitza en nosaltres. Això ens fa obrir els ulls, sobretot vers els dons, per compartir amb les noves generacions. Nosaltres seguim el Déu que es defineix alliberador dels ídols que esclavitzen. El Papa Francesc ens diu: a més, el deute i els seus interessos allunyen els països de les possibilitats viables de la seva economia i els ciutadans del seu poder adquisitiu real. A tot això s'afegeix una corrupció ramificada i una evasió fiscal egoista que han assumit dimensions mundials. L'afany de poder i de tenir no coneix límits. En aquest sistema, que tendeix a fagocitar-ho tot en ordre a créixer beneficis, qualsevol cosa que sigui fràgil, com el medi ambient, queda indefensa davant els interessos del mercat divinitzat, convertits en regla absoluta. El text de l'Evangeli ens ofereix la seguretat de Jesús en l'amor del Pare que ens transmet a nosaltres. En el text de l'Evangeli de Joan, escoltem Jesús, la veu del Pare. Veiem la manifestació visible de la presència de Déu en tot el que ha dit i ha fet Jesús i en tot el que segueix dient i fent en la nostra comunió amb ell, que ens identifica com a deixebles seus. La realitat és aquesta. Déu segueix manifestant-se en Jesucrist quan la nostra comunió s'hi identifica.
El proper dissabte, dia 25 de maig, al matí, se celebrarà la jornada diocesana de Pastoral de la Salut a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona. La ponència central de la jornada girarà entorn als reptes i esperances d'aquest àmbit pastoral. A l'espai de la entrevista d'avui parlem d'aquesta jornada i de la Pastoral de la Salut amb el delegat diocesà a l'Arxidiòcesi de Tarragona, que és també capellà del sociosanitari francolí, mossèn Lluís Simón. Benvingut.
Bon dia.
Per situar una mica els oients, quina és la tasca de la Pastoral de la Salut en l'Església? Quins àmbits en referim, a què es dedica o qui vetlla per aquest servei?
Bé, la tasca en Pastoral de la Salut és molt ampla i refereix a tots els àmbits relacionats en aquest món de la salut, amb tot el que la tasca que es pugui fer a nivell pastoral. Aleshores, és molt ampla perquè hi ha... En moltes ocasions hi ha a nivell sectorial, per exemple, hi ha ordres religioses que es dediquen d'una manera pel seu carisma en aquest camp, com podrien ser doncs, els germans de Sant Joan de Déu, serien també doncs, els religiosos de Sant Camil, doncs, que fan tot aquest àmbit que també es pot considerar pastoral de la salut. En quant a la dimensió més territorial diocesana, a nivell de les diferents diòcesis, doncs és també tota aquesta tasca que des de diferents nivells i des de diferents dimensions es fa en aquesta tasca. Per exemple, tot el tema de serveis religiosos als hospitals entraria dintre de Pastoral de la Salut. I després també doncs, entraria doncs, a nivell més parroquial, però també tot el tema de residències d'avis, tot aquest món, no? I després, més específicament, és molt a nivell de parròquia. Com que l'organització territorial és a nivell parroquial, doncs cada parròquia és la que, a nivell parroquial o en alguns àmbits a nivell arxiprestal, però tracta de poder arribar doncs això, en tot aquest àmbit de persones malaltes, de persones grans, sigui en domicili, sigui en hospitals, sigui en residències, i una mica també a nivell parroquial, també tot el tema està molt, el tema també de formació, de sensibilització, d'anar doncs, això ajudant això, poder arribar a tots aquests àmbits que tenen relació amb la salut.
Parlava ara de la formació al llarg del curs a nivell arxidiocesà. Organitzen dues jornades diocesanes, una a principis d'any i una altra a final de curs. Quin és l'objectiu d'aquestes jornades i qui està convidat a participar-hi?
Sí, és una mica el tema que comentaves de la formació, no? Encara que a nivell de... Pues això, de poder ser agenda pastoral, sigui a les parròquies, pues sigui en hospitals, sigui en residències, de poder anar pues, visitar malalts, visitar persones grans, la bona voluntat és molt important, però cada vegada es percep més la necessitat de poder estar ben format, no? Perquè hi ha moltes qüestions que és molt important haver-se preparat i haver-se format. Aleshores, aquestes jornades les ofereix la delegació de la Pastoral de la Salut, doncs d'aquí de l'Arxidiòcesi de Tarragona, destinades específicament a agents de pastoral doncs, de parròquies que es dediquin doncs, a visitar malalts, però també vol que sigui més àmplia perquè, en el fons, els temes que es tracten, jo crec que qualsevol persona de parròquia pues, pot ajudar perquè, al final, és un tema que toca la vida de les persones, no? És a dir, en totes les famílies hi ha malalts, hi ha cuidadors de malalts, de manera que la idea és ajudar a formar-se, a reflexionar doncs, sobre tot el tema del món de la malaltia i tot el que l'envolta. Professionals també, abans no ho he dit, però per exemple també en l'àmbit de la pastoral de la salut també d'alguna manera toca el tema dels professionals sanitaris. Que hi ha també alguna associació que agrupa els professionals sanitaris, doncs el mateix, no? És a dir, les jornades que aquestes que fem al llarg de l'any, que són dues, com bé has dit, són a l'Hospital de Sant Joan de Reus, acostuma a ser el mes de febrer, i ara al maig, doncs aquí a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona, i habitualment ho fem a través del lema que ve a través de la conferència episcopal, que acostuma a posar un lema cada any, i al voltant doncs, que sigui doncs, això, professionals, sigui malalties mentals, sigui el tema dels infants, sigui el tema de les familiars, diferents temes cada any, i al voltant d'aquell tema doncs, intentem tenir aquestes dues jornades per reflexionar-hi, per ajudar a formar-se les persones que puguin estar interessades. No?
Dèiem que la jornada serà el dissabte 25 de maig, des de 9:45 del matí, fins abans de dinar, no?
Sí.
No tot i ni horari de dinar aquesta vegada.
Sí, sí, sí.
La ponència central que impartirà portarà per tema reptes i esperances de la pastoral de la salut avui. Quins són aquests reptes i aquestes esperances?
Bé, jo no per estar delegat, però n'estic absolutament convençut que aquest món de la salut, de la malaltia, del sofriment, és avui importantíssim. Perquè això, perquè és generalitzat i perquè jo crec que és el moment en què les persones realment estan es qüestionen en un món com el d'avui, en el que la gent en general pues, hi ha una tendència a anar funcionant i no plantejar-se a vegades massa les coses, el moment de la malaltia, sigui personal o sigui d'un familiar o d'algú proper, fa que les persones quedin molt molt impactades, molt interpel·lades. És un moment de fragilitat, un moment de vulnerabilitat, en el qual les persones realment necessiten trobar un sentit, trobar consol, trobar esperança, entendre el que els està passant, i necessiten realment escalf, companyia, això, algú que realment estigui al seu costat. I jo crec que aquest món de la pastoral de la salut avui és es parla d'una plataforma evangelitzadora de primera línia, de primera magnitud en aquest temps, no? En el que, diguem, en un món com el d'avui, que aparentment doncs, sembla estar com a més tancat, aquesta dimensió transcendent, aquesta dimensió religiosa, doncs el món de la salut, aquest món en el moment en què arriba la malaltia, és un moment en què la gent està molt receptiva, molt oberta i molt necessitada de, no només d'una paraula, sinó d'una presència, d'una companyia. I, per tant, jo crec que aquests són els grans reptes, poder arribar a tantes i tantes persones que necessiten aquesta paraula i aquesta companyia i aquesta presència, no?
En la darrera reunió dels bisbes de Catalunya, celebrada al Santuari de la Mare de Déu de Loreto de Tarragona, hi han assistit alguns delegats de Pastoral de la Salut dels diferents bisbats de Catalunya i, entre d'altres qüestions, han insistit en la importància de la formació de les persones que realitzen aquest servei pastoral, com deia fa una estona, i també d'algunes iniciatives que es posaran en marxa en aquesta línia de cara al proper curs. Podem apuntar algunes d'elles? De quines es tracta?
Sí. Primerament, sí, a nivell del servei interdiocesà de pastoral de salut a nivell de Catalunya, és a dir, sempre s'intenta treballar a nivell com de cercles concèntrics, no? Hi ha la parròquia, hi ha la delegació de pastoral de la salut que intenta coordinar en el tema de formació, i a un nivell més ample en tot el territori de Catalunya, doncs hi ha el servei interdiocesà que de pastoral de la salut, que al llarg de l'any també organitza, ja com a diguem, d'una manera, diguem, habitual, organitza doncs, diferents jornades de formació. Sí que s'ha tirat ja endavant i s'ofereix amb un conveni que la delegació, el Servei de Pastoral de la Salut a nivell de Catalunya ha fet amb la Universitat Ramon Llull, doncs com un postgrau, un màster de mestratge en el que seria acompanyament espiritual a la malaltia.
Fem una referència última a la jornada del dia 25 de maig. Aquelles persones que hi vulguin assistir, que t'hem dit que poden ser de l'àmbit de pastoral de la salut, com altres persones que els pugui interessar, no? Gent de parròquies. Com es poden inscriure?
no, ben senzill, perquè com que pues, simplement el mateix dia no cal fer la informació ha arribat a totes les parròquies, de manera que es pot adreçar per demanar qualsevol informació, qualsevol cosa al mossèn, a l'encarregat de pastoral de la salut a la parròquia, però en principi anant el mateix dia a partir de 9:15 fins a les 10 allà a la sala d'actes de l'Hospital de Santa Tecla es pot fer la inscripció el mateix dia al matí i amb això és suficient.
Molt bé, doncs, mossèn Lluís Simón, gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Obrim ara l'agenda per fer un cop d'ull als actes que hi ha programats per aquests propers dies amb el Sant Irimau.
Comencem per aquest proper diumenge, dia 19, a 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Reus, que organitza una trobada de Pasqua. A través de cants, poemes, danses, pregàries i missatges del Papa Francesc, s'interpretarà l'exhortació apostòlica del Sant Pare, Gaudete et Exultate. Pel dilluns, dia 20, hi ha la 8a trobada de mestres i professors a les escoles diocesanes de Tarragona. A les 6 de la tarda, al Centre Tarragonense el Seminari, amb el lema Escola Concertada, Escola que Suma. Cal confirmar l'assistència al correu fsfructuos@fsfructuos.org.
I amb motiu de l'acollida de la Creu de Mossul a l'Arxidiòcesi de Tarragona, diverses parròquies, escoles i comunitats han organitzat diferents actes. En destaquem tot seguit alguns.
Doncs tenim pel 23 de maig, a les 19:30, a la parròquia Sant Pau de Tarragona, el res de vespres i Eucaristia amb l'exposició del Santíssim Sacrament. El dia 24 de maig, a les 7 de la tarda, vella de pregària amb la Creu de Mossul a la parròquia de Sant Joan de Tarragona. I tot seguit canviem d'actes i ens anem el dissabte, dia 25 de maig, a les 11 del matí, hi haurà el lliurament de premis del concurs bíblic que tindrà lloc a la parròquia Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. I també el mateix dissabte, a les 9 del vespre, concert a càrrec del grup The Humphries Quartet, a l'església del Sagrat Cor a Vistabella. Concert inserit en el cicle Primavera Musical. Per la reserva d'entrades cal trucar al telèfon 977-61-1454.
I la parròquia de Riudoms i Vinyols i els Arcs han organitzat un pelegrinatge per aquest estiu a Turquia.
Serà del 20 al 27 d'agost i és visitar les ciutats d'Istanbul, Efes o Capadòcia, d'entre altres. Per poder s'inscriure, es té de contactar amb mossèn Josep Mateu al telèfon 639-442-033 o per correu electrònic a sjaume.riudoms@arqtgn.cat. I fins aquí el nostre espai d'agenda. Podeu consultar més actes a la nostra web www.arcabisbattarragona.cat.
Obrim ara el bloc informatiu del programa parlant de la celebració de consagració episcopal i presa de possessió de Monsenyor Joan Planelles.
En previsió de la nombrosa concurrència a l'acte, l'accés a la catedral només serà possible acreditant una invitació, la qual garantirà les persones que entrin a la catedral disposin d'un seient des del qual podran seguir la celebració, que en alguns casos serà a través de pantalla. Aquest sistema també facilitarà respectar l'aforament de l'edifici. Aquesta invitació es podrà sol·licitar a la pròpia parròquia, si sou de l'Arquebisbat de Tarragona, o enviant un correu electrònic a inscripcions@arqtgn.cat, o bé trucant a l'Arquebisbat al telèfon 977-23-34-12 de 9 a 2, de dilluns a divendres. La data màxima per a demanar invitacions és fins al dia 27 de maig. Per a les persones que no tingueu possibilitat de recollir les invitacions a l'Arquebisbat, el mateix dia de l'ordenació episcopal hi haurà habilitat un espai a la Casa dels Concilis molt a prop de la catedral, on podreu passar a buscar-les de 9 a 10:45 del matí.
I el passat diumenge 12 de maig, el seminarista Robert Otava va ser ordenat diaca de mans de Monsenyor Jaume Pujol a l'església parroquial de Sant Esteve de Vilaseca.
L'ordenació es va escaure el quart diumenge de Pasqua, el diumenge del Bon Pastor, dia en què es va celebrar la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i les Vocacions Natives. La Coral Nova Unió de Vilaseca va sostenir els cants. Com és propi d'aquest ritu, el nou diaca va manifestar la seva voluntat d'acceptar el ministeri i va prometre obediència al senyor arquebisbe i als seus successors. Es va postrar al terra en una doble actitud d'humilitat i adoració, tot cantant les lletanies dels sants. Va ser revestit per mossèn Jordi Vila, rector de la parròquia, i mossèn Norbert Miracle, ex-rector del Seminari Major Interdiocesà. Seguidament se li van lliurar els evangelis i amb el ves de la pau, el senyor arquebisbe el va acollir com a col·laborador seu, gest que va realitzar també amb la resta dels diaques allí presents. Abans de cloure la celebració, el nou ordenat va adreçar unes paraules d'acció de gràcies, en primer lloc, a Déu, per la vocació rebuda, als familiars presents en la celebració, i en especial als seus pares que es trobaven a Kinshasa, i també a la congregació missionera del Sagrat Cor, on durant 7 anys va compartir el seu carisma com a religiós. Mossèn Otava va agrair els consells i les recomanacions rebudes per part de l'equip de formadors del Seminari Major Interdiocesà i l'acollida dels preveres de l'arxidiòcesi, en especial els de Vilaseca i Salou, amb la qui ha compartit el seu treball pastoral, d'entre d'altres. Mossèn Roberto Otava va cloure l'emotiu parlament entonant un cant a la Mare de Déu en la seva llengua materna i acompanyat dels seus familiars.
Hi ha novetats en referència als delictes d'abús sexual o encobriment en el si de l'Església.
El papa Francesc va fer pública el 9 de maig la carta apostòlica en forma de motu propio «Vosaltres sou la llum del món». El text, que concreta i clarifica les accions que s'han de dur a terme davant d'un cas d'abús sexual o encobriment en el si de l'Església, entrarà en vigor el dia 1 de juny d'aquest any. El Sant Pare expressa que perquè aquests casos, en totes les seves formes, on es tornin a repetir, es necessita una contínua i profunda conversió dels cors, acompanyada d'accions concretes i eficaces que involucrin a tota l'Església. També apunta que, tot i que s'ha fet molt, ens cal seguir aprenent de les amargues lliçons del passat per a mirar el futur amb esperança. El voler del Sant Pare és que aquestes mesures s'adoptin a nivell universal per a prevenir i combatre aquests crims que traeixen la confiança dels fidels.
I tanquem aquest bloc de notícies amb la convocatòria de la nova edició de les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia de Montserrat.
Les trobades d'animadors de cants per a la litúrgia de Montserrat, adreçades a laics i laiques, religiosos i religioses i seminaristes, esdevenen cada any una ocasió per a formar-se en el Ministeri de l'Animació del Cant de la Litúrgia, com a servei a les assemblees dominicals en les parròquies a les quals pertanyen i serveixen. Les trobades d'animadors de cants per a la litúrgia d'aquest estiu seran del 22 al 27 de juliol, dirigida per Montserrat Lloberes, del 29 de juliol al 3 d'agost, dirigida per Albert Pàmies, i del 12 al 17 d'agost, dirigides per Marc Díaz. La ponència d'enguany porta per títol El diumenge, anunci i cant de la paraula, que impartirà Maria Teresa, Gaminanys i Pau Prades. En les 3 trobades anuals s'hi treballen cants en català per la litúrgia i direcció musical, tot i que es fa servir molt material del repertori montserratí, com el llibre El diumenge a Montserrat. També es treballen peces del cantoral litúrgic bàsic per tal d'oferir un repertori divers i que, un cop a les seves parròquies i comunitats, els animadors puguin fer servir el que se'ls adapti a les seves necessitats. Les condicions per a la inscripció són tenir 17 anys com a mínim o estar avalat per algú que se'n faci responsable i exercir l'animació a la direcció del cant litúrgic. Per més informació i inscripcions a les trobades, podeu trucar al telèfon 93 877 77 66 o per correu electrònic a trobadescant@abadiamontserrat.net. El termini d'inscripció finirà el dia 5 de juliol.
Doncs amb aquesta secció posem punt i final al programa El Campanar, produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona i amb el qual us hem acompanyat en aquesta darrera mitja hora. Us recordem que podeu tornar a escoltar el programa o bé descarregar-lo a través del web esglesiadetarragona.cat. Allà trobareu tots els podcasts. Res més, tornem la setmana vinent. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.